2018 se celebra el centenari del naixement del filòsof, teòleg i també escriptor Raymond Panikkar. Per parlar de la seva figura i dels principals actes que s'han preparat per commemorar aquesta efemèride, avui ens acompanya Ignasi Moreta, que és el comissari de l'any Panikkar. Ignasi, com estàs? Benvingut.
Bé, molt bon dia.
Com dèiem, aquest any se celebra el centenari del naixement de Raymond Panikkar, un filòsof i teòleg molt complex, però per a algú que no conegui la seva figura, com la presentaries?
A veure, complex sense cert punt, és a dir, és un filòsof que vol ser entès per un lector mitjà i que, per tant, no escriu de forma críptica, de forma abstrusa, pensant en quatre col·legues, sinó que escriu volent incidir en el cor del lector, eh? I en aquest sentit, és un filòsof que no, al qual no cal tenir por, eh? De vegades diem filosofia, això és molt difícil. Jo soc filòsof i Panikkar és un filòsof que s'entén, i això doncs evidentment s'agraeix molt. Com presentar-lo que no l'hagi llegit mai? Doncs un pensador que ens diu, entre moltes altres coses, ens diu que no ens podem mirar el món únicament des de la nostra òptica. Tenim una òptica europea, occidental, cristiana, això és una òptica, és una perspectiva, n'hi ha d'altres. No? La meva perspectiva, la meva òptica no és l'única, no és necessàriament superior, no puc pensar que el que ha fet Occident és universal, que la ciència, per exemple, és un llenguatge universal, no, la ciència és un producte d'Occident, la ciència occidental tal com l'entenem, i hem d'estar oberts a altres cosmovisions culturals, religioses, espirituals, de tot tipus.
De fet, això el que ens fa és que abarqui una sèrie de temes molt ampli. Quins valors són els principals que representa Panikkar?
D'una banda, aquest treball del tema de la interculturalitat, és a dir, tenir en compte que les cultures són diverses i que, per tant, una aproximació monocultural és una aproximació a qualsevol tema d'entrada, per definició, esbiaixada, condicionada per una determinada òptica. Per tant, el tema de la interculturalitat és un dels temes, jo diria que centrals en l'obra Panikkar. D'altra banda, ell és un estudiós de les religions, i molt en concret del cristianisme, l'hinduisme i el budisme, que són les tres religions que, per raons biogràfiques, ell s'hi va sentir doncs més en contacte i les aproximacions que fa a totes tres, el cristianisme, l'hinduisme i el budisme, són aproximacions que tenen un gran valor.
De fet, en una biografia que es publicava l'any 2015, ja que parlàvem de qüestions biogràfiques, se'l relacionava de forma, jo diria, sorprenent amb l'Opus Dei. Tu creus que encara hi ha facetes per descobrir de la seva vida?
A veure, a poc es van descobrint, és a dir, evidentment, Raymond Panikkar projecta una determinada imatge de si mateix, i la feina del biògraf és indagar, és a dir, no repetir el cliché que el propi autor ha difós, sinó indagar què diuen els documents, què diu la recerca històrica, i en aquest sentit el vincle amb l'Opus és un vincle important. De fet, Panikkar no el va negar mai, perquè era una cosa absolutament evident, el que passa és que no en parlava gaire, però Panikkar va estar 26 anys a l'Opus Dei. La ruptura amb l'Opus Dei va ser una ruptura difícil, traumàtica, i evidentment doncs qualsevol aproximació a Panikkar s'ha de fer tenint en compte aquest fet, no? És algú que ha estat 26 anys membre d'un institut com és l'Opus Dei. Això doncs ni té sentit negar-ho, ni té sentit reduir-ho a una història de bons i dolents, que és el que han fet alguns exegetes de Panikkar, que han presentat l'Opus com la institució opressora i Panikkar com el personatge bo, entre cometes, que s'ha d'alliberar d'aquesta institució opressora. És més complex. És més complex, aquí no hi ha bons i dolents. Panikkar és evident que no encaixava en una institució com l'Opus Dei, però al mateix temps l'Opus Dei també li va aportar moltes coses, això també s'ha de valorar. La ruptura doncs també s'ha d'explicar en termes complexos, perquè va ser complexa, i en aquest sentit doncs, la feina dels biògrafs és posar llum sobre aquesta mena d'aspectes.
Ignasi, tu quan el vas conèixer per primera vegada i què és el que més et va sorprendre d'ell?
Jo el vaig tractar assíduament tard, a partir del 2006. Abans l'havia saludat en ocasions, però sí, tracte directe el vaig tenir a partir del 2006. Home, ell era un personatge xarmant, un personatge encantador, un personatge amb un magnetisme obvi, no? Al mateix temps, molt conscient d'això, molt conscient del seu magnetisme, no? I la frontera, evidentment, entre l'autoconsciència i una certa inflació de l'ego, doncs, evidentment, és una frontera que és molt tènua, i que sovint, Paniger no va acabar de saber gestionar. Hi havia un personatge amb tot el que això implica, és a dir, un personatge que és conscient de ser un personatge, d'estar representant el paper d'un personatge, i això hi és, també, i tampoc cal negar-ho.
De fet, eren moltes les persones que el visitaven a la seva casa de Tavertet. Què se n'ha fet del seu llegat?
La seva casa de Tavertet actualment és una casa rural, propietat de la seva filla, està oberta al públic, qui vulgui doncs, passar un cap de setmana a Can Saló, doncs ho pot ser, perquè és una casa que s'ha obert a qui la vulgui llogar un cap de setmana o una setmana, el que sigui. És a dir, que la reforma que s'ha fet de la casa per acondicionar-la s'ha fet molt ben feta, de manera que els que hi havíem estat en temps de... mentre Paniker vivia, doncs podem retrobar un cert esperit d'aquella casa, d'aquell jardí, d'aquell espai, no? No vull sacralitzar els espais, ni fer cap mena de fetichisme als espais. Evidentment, no és una casa museu, hi ha hagut un canvi d'usos, però s'ha fet amb un respecte, no? Després, evidentment, el gran llegat de Paniker és la seva obra, no? Els seus escrits, la seva obra concreta, els seus llibres, els seus articles, i això és el que estem publicant, 5 editorials de tot el món, estem publicant en català, castellà, francès, anglès i italià, i per tant l'obra es continua editant, es continua fent conèixer, es continua llegint, es continua discutint. També és bo, i jo també tinc molt interès, que l'any Paniker serveixi no solament per divulgar Paniker, sinó també per discutir-lo, per veure fins a quin punt les seves intuïcions són vàlides o no. Hi ha hagut persones que m'han dit, no, a mi Paniker m'interessa molt, però per discrepar-hi, doncs encantat. És a dir, m'interessa molt que hi hagi lectors crítics de Paniker que el discuteixin, que s'hi barallin, i crec que en l'any Paniker hem d'aconseguir que aquest tipus de lectures aflorin.
Quin tipus d'activitats heu programat per aquest any Paniker, que comencem just ara? I d'altra banda, ja que deies que sou 5 editorials que publiqueu arreu del món, què recomanes per endinsar-vos en la seva figura?
Sí, a veure, sobre les activitats que estem preparant, hi haurà evidentment activitats de molts tipus, n'informarem públicament d'aquí unes setmanes, quan acabem de lligar tot el programa. D'una banda, hi haurà evidentment activitats institucionals, hi haurà una inauguració oficial de Paniker, que serà a l'Ajuntament de Barcelona, una clausura a la Generalitat, hem localitzat la casa natal de Paniker al carrer Rector Bach, amb Sant Taló, i posarem una placa a la casa natal perquè la ciutat de Barcelona faci memòria permanent del naixement de Paniker en els seus carrers. Després hi haurà activitats acadèmiques, activitats de discussió, de divulgació i de difusió i discussió de la seva obra, a l'Ateneu Barcelonès, per exemple, en altres institucions, a Tavertet. A Tavertet farem unes jornades Paniker. Després hi haurà també una dimensió expositiva. Hi haurà, en principi, dues exposicions sobre Paniker, una exposició amb voluntat d'itinerar per biblioteques, centres cívics, etc. I una altra exposició més pensada per un espai museístic, per difondre a fons l'obra de Paniker, en diàleg amb els artistes, amb les arts plàstiques, etc. Després hi haurà també una activitat musical que encara no puc explicar del tot, perquè encara ho estic lligant, però que serà una de les coses en les quals he posat més energies. Un documental perquè l'obra, la vida de Pàniker es presta perfectament a explicar-se en un format de tipus audiovisual. En fi, tot això és el que més o menys estem lligant, estem enraulant. També m'interessa, amb l'Isidre Ramon Llull estem treballant el tema de la internacionalització de Pàniker, com aconseguim que de Pàniker se'n parli no només aquí, sinó fora. De fet, no cal fer grans esforços perquè en gran mesura Pàniker interessa més a fora de Catalunya que a Catalunya, cosa que ens hauria de vergonyar una mica, i és el que jo amb aquest any Pàniker intentaré girar, no? Girar truites, és a dir, que això ja no ho puguem dir, no? Que això no ho puguem dir, que Pàniker se l'estudia més, se'l llegeix més a Itàlia, per exemple, que a Catalunya, no? Doncs és que Catalunya ha de redescobrir una figura com Pàniker, no? A través de què? Com el lector, la persona que no ha llegit mai Pàniker, com pot començar a llegir Pàniker? Evidentment, a les llibreries en aquests moments hi ha els diferents volums de l'obra completa. Els volums de l'obra completa, tal com els està publicant tant Herder en castellà com Fragment en català, són volums de 400 pàgines, per tant no estem parlant d'edicions monumentals de 2.000 pàgines en paper bíblia, sinó que són volums manejables. L'obra completa de Pàniker tindrà 18-19 volums, diversos per temes, de manera que qui li interessi la mística, doncs, té el volum sobre la mística, l'espiritualitat, el volum sobre l'espiritualitat, l'hinduisme, el volum sobre l'hinduisme, etc. Després, evidentment, les diverses editorials on Pàniker havia publicat en vida, llibres fora de l'obra completa, llibres concebuts com a llibre inicialment, llibres de 200 pàgines, doncs aquestes edicions, algunes encara es troben a les llibreries. A motiu de l'any Pàniker en sortiran de noves, Herder traurà coses, Fragment traurà coses, és a dir, textos més breus que puguin arribar a un públic més ampli, de manera que en pocs mesos hi haurà noves oportunitats per entrar en el món Pàniker d'una manera molt, molt amable.
Fantàstic, Ignasi Moreta, comissari de l'any Pàniker. Anotem totes aquestes propostes i estarem molt pendents de les activitats que aneu organitzant durant aquest any. Moltíssimes gràcies per aquest primer avançament. Fins una altra.
Adéu, a reveure.